Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La jornada de Sant Jordi ho torna a demostrar. És la força de la tradició. I és que al cap i a la fi ens agrada sempre mantenir les tradicions, cuidar-les i ensenyar-les. La potència de Sant Jordi, i és una de les seves virtuts, redueix a zero els intents, que sempre hi ha, de partidisme i de càlcul polític. Sant Jordi uneix la rosa i el llibre, i això és imbatible. Uneix generacions, nacionalitats i creences, i és la gran festa de tothom. Aquestes són les veus de Sant Jordi.
Pues a mi, com que tinc 10 anys, me representa que és com molt xulo perquè hi ha moltes paradetes i pot ser molt divers per totes les persones perquè també som diverses.
Em sembla molt bonica, la veritat, molt bonica, molt bona història, molt tradicional i algo que no s'ha de perdre. Clar, i no sol per a ella, sinó per la mare, per la meva germana, per les treballadores de la meva empresa, sí.
La Diada de Sant Jordi emblemàtica per tots els que ens agrada, bueno, pues els llibres en particular, el fer país també, el gaudir d'una jornada que és festiva, lúdica i que a més ens posa a tots al carrer per disfrutar-la, per tant, és fantàstic.
I en un dia com avui...
És fantàstica. Bon migdia, sóc Sergi Tor i el temps i el pol·len, també de primavera, ens acompanyen a les rambles de les ciutats on són les parades. A Barcelona la principal novetat és l'absència de les parades a la Rambla per les obres, però s'han traslladat a Ciutat Vella amb un recorregut que va des del Portal de l'Àngel fins a Via Laietana passant per Plaça Nova i la Catedral. A Lleida Ciutat es troba la Rambla Ferran, a Girona a Sant Francesc, a Tarragona a la Rambla Nova. Ara anirem a les xifres del que significa Sant Jordi, perquè Sant Jordi també, a banda de les xifres absolutes, el que hi ha a la fi és la sensibilitat. I ara parlem del temut Alzheimer i de la lectura. Amb què ens beneficia llegir, Yolanda Canales?
I en un dia com avui, amb llibres a cada cantonada, llegir no és només un plaer, també pot ser una eina per cuidar el cervell. Experts en Alzheimer recorden que mantenir l'hàbit lector pot ajudar a prevenir o, com a mínim, a alentir el deteriorament cognitiu. Ho explica l'Amàlia Morera, que és directora de la Unitat d'Atenció Diurna de l'AC Alzheimer Center, que subratlla que la clau no és tant quants llibres es llegeixen, sinó la constància. Llegir activa diferents funcions al cervell, l'atenció, la memòria, la comprensió... I això ajuda a mantenir-lo en forma.
L'hàbit de llegir és una part més de treballar el nostre cervell. Aleshores, quan un llegeix, fa servir moltes funcions cognitives. Val? Doncs, l'atenció, el primer, perquè has d'estar atent al que estàs llegint, doncs, tot el tema de la comprensió, el tema del recordar les paraules, les frases, les pauses. Aleshores, tot el que és activitats que estimulin el cervell, doncs, poden intentar prevenir l'Alzheimer o intentar alentir el curs de pèrdua de la malaltia d'Alzheimer.
Els especialistes insisteixen en que la lectura ha de formar part del dia a dia, com un hàbit més de vida saludable. I això val tant per a la prevenció com per a persones que ja tenen la malaltia. En aquests casos, recomanen adaptar la lectura. Textos més curts, relats, poesia o fins i tot continguts vinculats a la pròpia vida del pacient per tal de facilitar la comprensió i mantenir la motivació. A més, hi ha altres factors clau per protegir el cervell. Mantenir-se actiu físicament, tenir vida social, cuidar l'alimentació i, sobretot, continuar aprenent i plantejar-se reptes.
Continuar aprenent. De fet, això és el repte, és el que diuen que és més beneficiós a nivell del cervell, aprendre coses noves o posar-se reptes cerebrals, no fer lo fàcil, no tenir el cervell en modo avion. Gala. Tenir reptes que no estiguin ni massa per sobre del que puc fer ni massa per sota. El tema és no acomodar-se.
Els experts també recomanen llegir en veu alta, especialment en fases més avançades de la malaltia, si es té l'Alzheimer, perquè això reforça la comprensió i activa més sentits. Així doncs, en aquest Sant Jordi, la lectura no només omple carrers, sinó que també es reivindica com una aliada per a la salut del cervell.
Clar que sí, Yolanda. La lectura és felicitat i, a més, doncs, en aquest cas, dona aquesta eina al cervell. Ara recuperarem el tema de la lectura, però anem cap a la gran estrella. La gran estrella d'avui és la rosa. A Catalunya es vendran 7 milions de roses, més del 60% arriben de Colòmbia i Equador, la producció local és minoritària. Han pujat una miqueta l'increment de la rosa al voltant d'un 2%, Hi ha roses de 4 a 6 euros. La majoria, doncs, aproximen més amb aquesta xifra dels 6 euros que no pas a 4. La rosa vermella és la líder. Prop del 80% de les vendes i es consolida també l'aposta per embolcalls sostenibles amb materials naturals i pràcticament sense plàstics. Tot està evolucionant. Anem al carrer. Ens centrem, doncs, en el sector de la rosa de les floristeries. Guillem Castro, on ets i quines són les previsions, especialment per aquesta tarda a Barcelona-Ciutat? Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Barcelona viu avui un Sant Jordi multitudinari des de primera hora del matí. Milers de persones han omplert els carrers del centre de la ciutat entre llibres, roses i un ambient festiu que respira a cada cantonada. Ens trobem ara mateix a la Cruïlla entre el carrer Mallorca i Rambla Catalunya, un dels punts amb més moviment de la jornada. Aquí les roses blaves de diferents parades han captat especialment l'atenció dels ciutadans amb iniciatives impulsades per l'Espanyol i el Partit Popular. Enmig d'aquest ambient també destaca la presència de la Policia Nacional, que participa per primer cop en aquesta diada de Sant Jordi amb una parada pròpia dedicada a la venda de llibres. Molts ciutadans s'han aturat encuriosits davant d'aquesta iniciativa. En una jornada marcada pel constant anar i venir de gent, les cues i l'ambient familiar que omple el centre de Barcelona.
Per conèixer com estan vivint aquesta primera jornada, parlem amb la comissària Mare Jesús Llorente, que fa de l'àrea de publicacions de la Subdirecció General del Gabinet Tècnic i directora gerent de la Fundació de Policia Espanyola.
Pues mira, estoy encantada, encantada. Se me ve en la cara porque no me veis, pero es que estoy encantadísima. Yo estuve aquí viviendo 5 años, destinada a mis primeros años de destino aquí y tenía unas ganas de estar aquí. Como jefa del área de publicaciones, pues es un orgullo mostrar a los ciudadanos de Barcelona toda la línea editorial que tiene la policía.
¿Cómo valoras que haya tanta gente hoy?
Pues bueno, yo me dijeron que había mucha gente, pero no pensaba que hubiese tanto. La gente está encantada con nosotros, vienen a saludarnos, quieren hacerse fotos, no conocen nada de los libros que tiene la policía y aquí se los estamos enseñando, nuestros libros, nuestras novelas, los relatos cortos, todos libros de historia, libros de distintas especialidades policiales. Bueno, lo valoro positivamente, me encanta.
I no, Sergi, no només parlarem de les flors blaves, sinó que parlarem també de les de tota la vida, és a dir, les vermelles. I qui millor per parlar-ne de com han estat la seva venda aquest any, hem parlat amb la Carolina de Isla Floral perquè ens expliqui quina ha estat la més venuda.
La rosa que més està venent és probablement la rosa de tipus Naomi, que és molt gran, llavors crida molt l'atenció i a la gent li agrada molt aquest tipus de rosa. I la fem servir, bueno, la fem la regla amb diferents verds com ara l'espàrregus o el claspi, l'espiga sempre la fem servir i amb un toc groc i a la gent li agrada molt.
I com veieu aquest any a nivell de ventes? Creieu que pot ser un any millor que els anteriors?
Per ara va molt bé, però jo crec que per la tarda s'ha...
Millor, jo crec.
Sí, millor per la tarda, però per ara va molt bé. Mirarem per la tarda a veure si és millor que l'any passat.
Ens equivocaríem si penséssim que les roses només les venen les floristes de tota la vida. Però bueno, el Marc i l'Alba són un exemple de que no. Són dos joves que estan buscant guanyar-se uns calerons i tenen la seva parada pròpia al carrer Balmes. Ells mateixos ens expliquen una iniciativa pròpia que han tingut per obtenir més diners.
Bueno, com us dieu vosaltres?
Jo em dic Marc.
I jo, Alba.
I estem al carrer Balmes, número 86.
I què és el que més esteu venent? Com està anant el dia?
Ara mateix estem veient les roses bàsiques són les que més venem. I també les roses de xutxa.
Sí, alguna de cartró sí que venem, però costa més.
Llavors, la primera del matí costava vendre, però ara ja la cosa està arrencant. Estem venent més.
I vosaltres he vist que teniu una iniciativa una mica curiosa, no?, amb la ruleta aquesta.
Sí, el pare de l'Alba va fer una ruleta i amb això cobrem un euro... I la gent la tira i pot tocar diferents premis, tant una rosa de xutxa com una rosa normal o com algun tap o un punt de llibre.
Sí, bueno, en plan, és una iniciativa que hem tingut per a veure si guanyem més, així, tirant euro en euro, pues a veure si pillem. Però bueno, esperem que per la tarda hi hagi més gent que vulgui jugar.
Això és tot, Sergi. Barcelona continua vivint un Sant Jordi multitudinari amb els carrers plens de gent, llibres i roses en una jornada marcada pel gran ambient i la participació ciutadana des del centre de la ciutat. Seguirem pendents de com evoluciona aquesta diada, que en un any més torna a convertir Barcelona en l'epicentre de la cultura i la tradició.
Gràcies, Guillem. Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, doncs aquest epicentre de la cultura. Hi ha de tot, no?, veritablement. Anem ara al sector del llibre. Hi ha més de 70.000 títols disponibles. Sí, 70.000. Avui es vendran gairebé 2 milions d'exemplars. Per les llibreries és un dia clau. entre el 30% de facturació per les llibreries mitjanes i petites, entre el 10% a les grans. I cada diada de Sant Jordi, doncs, com dèiem, és un dia clau. Anem, tornem al carrer, continuem ara amb la Mar Puerto, amb el sector del llibre. On ets ara mateix, Mar, i com ha anat el matí? Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Sergi. Sí, estem aquí a ple passeig de Gràcia, també per la Rambla, un dels epicentres d'aquest Sant Jordi, on les parades de llibres i de roses omplen el carrer. És un anar i venir constant de gent, parelles que s'intercanvien flors, lectors que comencen a llegir les primeres pàgines del llibre que s'han comprat i turistes que s'aturen sorpresos davant d'aquesta barreja de cultura i de tradició. Els autors porten signant hores i hores les mans dels que fan cues, van carregades de bosses, i tenim precisament aquí una parella que està fent cua perquè els signi Pedro Almodóvar, que el tenim just davant i que porta ja una estona aquí signant en un dia tan especial com avui.
Sí, correcte, Almodóvar. Sí.
I per què voleu que us firmi el llibre ell?
Bueno, perquè és un director que m'agrada molt la manera d'explicar històries, el segueixo des de fa molts anys i jo crec que és una ocasió de poder, bueno, que et signi i dir unes paraules, encara que uns segons. És per això.
I tu també, no? La Rosa diu que és teva, però estàs també aquí amb el llibre a la mà, no? Esperant a que us toqui a la cua.
El pòster de la peli.
Ah, molt bé.
Sí. De Amarga Navidad.
De Amarga Navidad, no?
Sí.
I com és que estàs hoy aquí? ¿Eres de Barcelona o no?
No, yo soy de Chile, pero vivo acá, trabajo en un cine y estoy esperando la fila.
¿Es el primer Sant Jordi que vives o ya son varios?
Hace 9 años acá. Me encanta Sant Jordi.
Qué bien, pues muchas gracias, que sea corta la cola y que os pueda firmar. Gracias. Per tant, exemplars acabats de comprar, de roses vermelles també que treuen el cap entre aquestes pàgines de llibres perquè continuen encara aquest any sent les més demandades. I enmig d'aquest ambient festiu, doncs, també es cola avui la primavera. Parlem de que tenim aquí a Barcelona un dia amb molt de sol, amb molta calor, però sí que hi ha una mica de vent i el pol·len dels plataners és molt present avui, amb més d'una persona tossint i esternudant mentre continua avançant entre la multitud. Per això, dia de llibres, dia de trobades, de carrers plens, tot i aquests petits inconvenients, i d'una ciutat com Barcelona que està bolcada avui més que mai amb la lectura. Un dia molt especial, Sergi.
Gràcies, molt especial. I la cua no importa, eh? Quan és voluntària, doncs les cues perquè te signi, en aquest cas, el teu cineasta favorit, el teu escriptor o escriptora predilecta, no importa. Visca Sant Jordi, aquesta tarda hi haurà un ple absolut, perquè anem a serveis i el temps acompanyarà. Perquè la tarda serà bona, és cert que la temperatura està frenada respecte a jornades anteriors, però és que les temperatures eren molt elevades, però el sol és protagonista. Sí que hi haurà un vent moderat de caire marítim a la costa, ruixats al Pirineu, i les temperatures actuals a les capitals catalanes, 19 graus ja a Girona, Tarragona i Barcelona, a Lleida Ciutat 23 graus, mentrestant al Principat d'Andorra, hores d'ara, 12 graus de temperatura.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Crònica política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica una Catalunya oberta, cohesionada i amb ambició de lideratge i defensa mesures com la regularització de les persones migrants que s'estan fent i que estan provocant altres cues, o el reforç del català com a eixos centrals de l'acció del govern amb el seu discurs institucional de Sant Jordi. També assegura que Catalunya ha deixat enrere la divisió dels últims anys i que entra en una nova etapa centrada en les solucions, Yolanda Canales.
Salvador Illa ha dibuixat una Catalunya que vol projectar-se com a oberta, cohesionada i amb ambició de lideratge tant a Espanya com a Europa, i ho fa en un context en què el govern vol deixar enrere, diu, els anys de bloqueig i confrontació. En aquest discurs institucional, el president de la Generalitat ha combinat missatges socials, econòmics i també identitaris. Ha defensat la regularització de persones migrants, ha reivindicat la millora de la situació a Catalunya i ha posat el focus en la llengua catalana com a eix de cohesió. En tot cas, Illa ha defensat una Catalunya exemplar, oberta i pròspera i ha estat clar en un dels missatges centrals. Totes les persones que viuen i treballen a Catalunya han de tenir els mateixos drets i deures. El president també ha reivindicat el procés de regularització i l'ha vinculat a la memòria col·lectiva.
El govern de Catalunya, com la immensa majoria social del país, està plenament compromès perquè aquest procés es dugui a terme de la manera més ordenada i en benefici de tothom. La regularització és memòria. Hem de recordar quan eren els nostres avis i besavis els qui van haver de marxar a la recerca d'una vida millor.
Segons el cap de l'executiu, Catalunya viu un bon moment en termes econòmics, socials i també morals i ha recuperat, assegura, capacitat d'influència. En aquest sentit, ha insistit en que s'ha deixat enrere la divisió i la confrontació per entrar en una nova etapa centrada en les solucions i la transformació.
Però hem posat el país a fer la feina que toca. La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Si fem una ullada al nostre passat més recent i si ampliem la mirada a l'esdevenir internacional, prendrem consciència que Catalunya ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país.
Illa també ha fet referència al context internacional marcat per conflictes bèl·lics i ha reivindicat el paper de Catalunya com a societat compromesa amb la pau i el diàleg. En la recta final del discurs, com no, el president ha posat el focus en la llengua. Ha assegurat que el govern està invertint més que mai en el foment del català i ha anunciat una oferta rècord per aprendre'l.
Gràcies, Yolanda. Continua amb nosaltres perquè atenció amb aquest titular que volem saber més. Policies als col·legis de Catalunya. El govern de la Generalitat ha posat en marxa aquest mes d'abril un pla pilot per incorporar agents de Mossos d'Esquadra dins dels instituts de Catalunya amb l'objectiu de reduir la conflictivitat. Una mesura que, segons el govern, vol reforçar la prevenció i la mediació davant l'augment de casos de violència als centres escolars. Però la iniciativa ja ha topat amb el rebuig frontal d'una part del professorat que considera que no és la resposta adequada i reclama més recursos educatius. D'entrada, el pla, que ha estat avançat pel diari El País, preveu desplegar agents de paisà i sense arma en una tretzena d'instituts catalans. Home, sol faltaria ja que anessin armats. Però miren la imatge, eh? Amb 13 instituts de Catalunya hi haurà agents de paisà per reduir la conflictivitat. No seran visites puntuals, sinó que serà una presència estable durant tota la jornada lectiva i l'espai propi dins del centre. L'objectiu, segons el Departament d'Educació i Mossos, és fer tasques de prevenció, mediació i dissuasió davant situacions de violència. Un pensa que si es fa és perquè la situació està disparada. És un pla pilot amb 13 escoles. Més detalls, Yolanda Canales.
Els professors ho tenen clar. La presència de policies dins dels instituts no és la solució. Almenys el sindicat majoritari a l'ensenyament, USTEC, ha mostrat un rebuig frontal al pla pilot de la Generalitat que preveu incorporar agents dels Mossos als centres educatius per reduir la conflictivitat. Asseguren que la mesura els ha agafat per sorpresa i que no respon a cap demanda de la comunitat educativa. De fet, la qualifiquen directament de despropòsit. Ho diu la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
Estem absolutament estupefactes. Aquesta mesura, no entenem com se'ls ha acudit fer aquesta proposta i tirar endavant aquest projecte pilot que no ha demanat ningú, no ha passat pels espais de negociació i per nosaltres posar un policia en els centres educatius és una bogeria.
La prova pilot arrenca ja en dos centres amb alta conflictivitat, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, i s'estendrà a altres punts del territori com Osona, l'Urgell o l'Alta Ribagorça. En total, 13 centres amb la previsió d'ampliar el model el curs vinent si és que funciona. Tot plegat en un context marcat per l'augment de casos de violència als entorns escolars. Almenys la Generalitat ho justifica així. Segons dades oficials, aquest curs ja s'han registrat més de 5.000 incidències, incloent-hi assetjament, agressions i violència masclista. I entre el professorat, 6 de cada 10 asseguren haver patit algun tipus d'agressió. Malgrat aquestes xifres, Segura insisteix en que la resposta no pot ser policial. Reclama més recursos educatius i socials, com reducció de ràtios, o més professionals especialitzats.
Desplegar aquest pla de convivència, no? De la mateixa manera que demanem per poder desplegar el decret d'inclusiva, que va absolutament relacionat, demanem els recursos necessaris i les figures concretes que possibilitin aquest desplegament, que són les integradores socials, les educadores d'educació especial, les psicopedagogues, les mestres d'educació especial, les infermeres escolars i les grans mesures universals, que és reduir les ràtios.
Des del Departament d'Educació defensen que la mesura respon a una demanda d'alguns centres i que busca reforçar la convivència, també en situacions que tenen origen fora de l'institut però que acaben impactant-hi. En tot cas, a final de curs se n'avaluaran els resultats i es decidirà si s'estén o no a més centres.
Gràcies, Yolanda. Atenció a la dada que ens ha aportat Yolanda Canales. 5.000 incidents a les escoles de Catalunya amb aquest curs. És un problema de primera magnitud. 5.000 incidents. És una xifra tan brutal que ha de significar aquesta actuació policial a les escoles. Pla pilot de 13 escoles catalanes. Crònica econòmica. Ahir parlàvem de la prudència, de que hi ha senyals preocupants respecte a l'increment de la energia, que les empreses diuen que estan fent front elles a la inflació i que no podran aguantar un mes, per tant que hi haurà increment de preus, però hi ha dades econòmiques molt bones. Dos dades de rècord, turisme i la venda de pisos. Amb els pisos són més cars que mai, però rècord de vendes. Per què? Home, fàcil, primer l'augment poblacional i després la falta de lloguer. Però anem per parts. Yolanda Bernal, primera dada. Turistes i hotels de Barcelona. Quina és aquesta dada, Yolanda?
Doncs mira, Sergi, el nombre de viatgers a hotels catalans al mes de març van superar tots els rècords i van arribar a l'1,56 milions, segons ha publicat avui mateix l'Institut Nacional d'Estadística, una cota que mai s'havia assolit i una pujada del 12,6% respecte al mateix mes de l'any passat. El màxim històric, que també s'ha registrat a les províncies de Barcelona i Girona, s'explica sobretot per l'augment de viatgers internacionals que, per primera vegada en un mes de març, han superat els 900.000. Per tant, els hotels han completat un any seguit de rècords interanuals des de l'abril de l'any passat.
900.000 turistes internacionals únicament al mes de març per tot Catalunya, Barcelona i Girona d'estrelles. Segona dada del dia d'avui, els habitatges que s'han formalitzat al mes de febrer. Quina és la dada, Yolanda?
Doncs Catalunya va superar les 10.000 compravendes d'habitatge en un febrer per primera vegada des del 2007, segons les dades que ha publicat avui l'INE. En concret, es van formalitzar 10.389 adquisicions, un 6,4% més que el mes anterior i un 5,7% més que el febrer del 2025. La compravenda d'immobles nous, de 2.177 al llarg del febrer, és la que més ha crescut interanualment, més d'un 17%, i ha anat a l'alça a totes les províncies, tret de Tarragona. En canvi, els habitatges usats han repuntat en grau més baix, al voltant d'un 3%, Sergi.
Gràcies, Yolanda. Són dades, en aquest cas, positives, però que també tenen l'altra part. Quan la cosa va de rècord, també és important assegurar la prudència. Anem a publicitat i després parlarem d'insectes, sí? D'insectes. I d'una fàbrica, o en aquest cas seria millor dit una granja, de 20 milions de grills per al consum humà que està a la comarca de l'Osona. Hi ha mercat. Canviarà l'alimentació tant? Ens ho preguntem. Publicitat i continuem al migdia de COPE Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos, porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Pedazo de fiesta hemos montado en Carrefour. Regalamos 100.000 eurazos. Sí, sí, 100.000.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de hojas.
Hoy es el día del libro y todos tienen un 10% de descuento en El Corte Inglés.
Y solo hoy, envío gratis desde la web y app.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament faltava aquesta i s'ha constituït perquè hi havia una vacant. S'ha creat l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes, formada per 7 empreses joves d'arreu de Catalunya que es dediquen a la cria d'animals com grill o mosques soldat, que després fan servir per fabricar productes per a l'alimentació humana, sí, alimentació humana, animal i fertilitzants. Una de les empreses que forma part de l'associació és Grillco, cria 20 milions de grills per a consum humà. En el seu cas, elaboren proteïna en pols a partir dels grills que després es fa servir per incorporar-la en diferents productes. A la programació de COPE Catalunya i Andorra ens fiquem amb aquest nou sistema d'alimentació. Tindrà èxit? No? Hi ha futur per endavant? I sobretot ens centrem en aquesta granja, com dèiem, de 20 milions de grills. Hem parlat amb el seu CEO, Bernat Moner. La primera pregunta és clau. Clar, quan parlem d'una granja de grills per al consum humà, volem saber quin gust tenen els grills. Bernat Moner ens contesta de què és la granja i el seu gust.
Grills... Exactament, grills. Mm. Aquí Sant Miquel de Balanyà i tenim 20 milions de grills a la nostra granja. I el que fem és la cria i reproducció i també transformació. Nosaltres el que fem és la pols de grill. És una pols que té un 70% de proteïna, 4 vegades més vitamina B12 que la carn, ferro, magnesi, omega-3, i el més important, sense gust. Bueno, si ho provéssim així, tal qual, diguem, sí, aquesta pols de grills, té gust a gamba. Perquè la gamba i el grill són cosins germans, comparteixen l'exoesquelet. Per tant, tenen el mateix gust.
Tenen el mateix gust. Però, esclar, una cosa és la gamba de Palamós i l'altra serà el grill. Però, a hores d'ara, el grill no s'està menjant directament, encara. Veurem de cara al futur. Com molt bé ens ha explicat el Bernat Moner, el que s'està elaborant és proteïna en pols de grill que s'està utilitzant per a diversos productes.
El mel en ametlla ha desenvolupat la primera mel amb vitamina B12, que és una mel d'Alemany, una mel de molt bona qualitat, que porta un 7% de pols de grill, només amb un 7%. I amb aquest 7% ja és un molt alt contingut en vitamina B12. A part de la mel, es poden fer barretes. De fet, nosaltres ja fem barretes energètiques que es distribueixen, es començaran a distribuir als Estats Units. Es poden fer galetes amb vitamina B12. Es pot fer, bueno, es pot fer el que un vulgui. El que un vulgui desitgi.
Clar, la pregunta ja és, molt bé, tenim els 20 milions de grills, tenim la granja, però i la viabilitat? I els diners? I el cost? I els guanys? I el mercat? Bernat parla del cos i ell està esperançat amb el futur d'aquesta alimentació.
Per treure un quilo de carn necessites 40 i pico quilos de pinso. Mm-hmm. Per treure un quilo de grill necessites un quilo de pinso. És a dir, la ràtio aliment que els has de donar versus aliment que surt no té competència a l'insecte.
Ja. Yeah.
El futur a llarg plaç és que no ens en queda un altre. Necessitem productes que puguin ser competitius econòmicament i que siguin nutritius i que no perjudiquin més el medi ambient.
Doncs ell confia de que hi hagi futur amb el consum humà de greix. No perjudicarà el medi ambient. Per cert, un greix té un període, en aquest cas, de 36 dies d'estada a la granja. Clar, no són els mesos i mesos de les terneres. Com a post de proteïna, hores d'ara hi ha mercat. Veurem posteriorment cap a on deriva el tema de l'alimentació. Però la notícia és la creació de l'Associació Catalana d'Indústries d'Insectes. 7 empreses catalanes que s'han unit perquè veuen que hi ha un futur emergent en aquest sector. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem al seu president, Salvador Montagut. Salvador, bon migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vostè des de l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes diu que hi ha molt de futur i que és, en aquest cas, una economia creixent. Per què?
Sí, bueno, bàsicament, o sigui, nosaltres dintre l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes, o sigui, tenim diferents branques. O sigui, seria una, aquesta que comentes, que és la dels grills, que estan sobretot per a l'alimentació humana. Després tenim altres insectes que estan més pensats. Algun d'ells també pot ser per a l'alimentació humana, però bàsicament estan pensats per a l'alimentació animal. I després hi ha tot el tema del subproducte que generen tant uns com els altres, que és un fertilitzant molt potent. Amb la qual cosa, o sigui, nosaltres fem tota la roda, o sigui, és absolutament sostenible, tot aquest tipus de granges, i verdaderament, o sigui, el valor que dona a l'entorn i a la nova alimentació proteínica i tot això és molt potent.
Vostè m'està parlant del bon futur que té el sector. La primera pregunta concreta és, però, per exemple, quin cost podria tenir mitjà, i no anem al detall, crear o configurar una granja de greix?
Clar, depèn molt, molt del tamany. Val? O sigui, al principi la inversió és relativament gran, perquè tens que fer... Bueno, al final és... No deixa, en el cas concret dels greixes, o sigui, ho tens tot climatitzat, o sigui, han d'estar a la mateixa temperatura tot l'any, no han de tindre diferents variacions i tot això. Amb tot el tema alimentació, clar, al final no deixa de ser un producte, el greix concretament, d'alimentació humana, amb la qual tots els requeriments que té qualsevol fàbrica d'alimentació amb una granja barra fàbrica de greix, ho has de tenir en compte. O sigui, tota la normativa, tot això ho has de complir tot. Amb la qual cosa, al final, és una barreja entre una granja i una fàbrica.
Sí, però, per exemple, fer una granja de vedells o de porcs és més barat o més car?
Aviam, a nivell econòmic, una granja de vedells i això no ho coneixo, la veritat. Una granja de greix pot estar sobre... Una granja així, una mica normaleta, pot estar sobre els 2-3 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. És una inversió ja quantiosa.
Sí, una granja, diguem, industrial, relativament gran, amb les seves instal·lacions, tot això podria estar més o menys sobre aquest punt.
I aleshores hi ha un bon mercat per amortitzar aquesta inversió d'una manera, home, si no ràpida, com a mínim amb un mig termini?
Bueno, això és el que ara s'està creant i és el que pretenem entre tots. O sigui, bàsicament, al final, el que busquem a l'associació és bàsicament donar a conèixer tot això, que se'n parli, que es vegi totes les propietats que té i ajudar a la seva comercialització, a tot el tema de regulatori, bueno, una mica donar-ho a conèixer i fer també d'interlocutors amb l'administració.
Perquè les línies de mercat serien, en aquest cas, barretes energètiques, galetes, mel, consum directe. Quines serien les línies del mercat alimentari?
Alimentari, quan parlem d'alimentari humà,
Sí, sí.
Entenc que anem. O sigui, sí, seria... O sigui, al final és un producte que té un 70% de proteïna, val? O sigui, al final qualsevol mercat que doni valor al producte amb proteïna és un mercat. I després, a part de la proteïna, té moltes qualitats, com pot ser, per exemple, la vitamina B12, que normalment ve de la carn. Té diferents, té té ferro, té moltes característiques que li donen un valor bastant alt com a ingredient per fer altres coses. Després també es pot menjar, o sigui, es pot prendre per si sol com a proteïna, no? O sigui, gent que vol dir, escolta, jo vull prendre més proteïna, doncs també t'ho pots menjar sol. De totes maneres, En general, tal com s'està comercialitzant ara, bàsicament és com a ingredient dintre d'un altre, producte. Com bé comentaves tu, amb el tema de les barretes, amb el tema de la mel, amb el tema de, galetes, o sigui, hi ha moltes aplicacions.
Salvador Montagut, president de l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes, li agraeixo aquí avui la seva presència al migdia de COPE Catalunya per parlar-nos d'aquest sector que, sens dubte, és, curiós. Gràcies, president.
Moltíssimes gràcies.
Bon migdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Yo no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca.
I no hi ha dia que no hi hagi una intervenció policial contra el tràfic de, marihuana. Però sempre volem explicar les que són les curiositats. I en aquest cas ha estat a causa d'una fuita d'aigua. Els Mossos han detingut a la propietària d'una casa del nucli urbà de Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ja al sud de Tarragona, que havien localitzat un conreu intensiu amb 1.132 plantes de marihuana al seu interior. L'arrestada té 35 anys i el passat 14 d'abril els vigilants municipals van ser alertats d'una fuita d'aigua i quan van intentar localitzar els responsables de l'habitatge no van obtenir resposta. Aleshores, els agents municipals se van desplaçar al domicili i van comprovar que les finestres estaven tapiades i aleshores ja està. Van veure que hi havia sistemes de ventilació en funcionament i sobretot que hi havia la forta olor de marihuana. A causa d'aquesta fuita d'aigua, agents municipals van descobrir el conreu, van avisar els Mossos d'Esquadra i ha quedat detinguda la seva propietària de 35 anys.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
I d'aquí 9 minuts arriba Esports Socope, més atents que mai, com, bueno, com sempre. Això no, que mai no, com sempre, com cada dia, perquè les notícies canvien. Joan Batllori, bon migdia.
Què tal, Sergi?
Quina és la última hora de la lesió de Lamin?
Doncs fa una estona hem conegut el comunicat del Barça després de les proves que ha passat aquest matí Lamin Yamal. Es confirma la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i aquest comunicat confirma que Lamin Yamal es perd el que resta de temporada amb el Barça, però està previst que estigui disponible pel Mundial. Lamin Yamal es va lesionar a l'executar el penal que li va donar la victòria al Barça ahir davant del Celta 1-0, un penal que va provocar el propi Lamin Yamal. Per tant, el Barça recupera aquests 9 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, ara amb 18 punts per disputar-se. Propera batalla en la lluita pel títol. Demà juga ja el Real Madrid al camp del Betis. Aquest dissabte el Barça ha de visitar el Getafe. Avui es tanca la jornada de Lliga a Primera Divisió. Juga l'Espanyol a partir de les 8 del vespre. Visita el Rayo Vallecano. A l'Espanyol 5 punts per sobre del descens. El Rayo està 3 punts per sota de l'Espanyol, així que molt en joc avui a Vallecas. Dir també que el Barça femení ja és campió de Lliga després d'endur-se el derbi contra l'Espanyol. Victòria pel Barça ahir 1-4 a la Dani Jarque. Les jugadores del Barça que s'entren ara ja en les semifinals de Champions, el partit d'anada aquest dissabte al camp del Bayern de Munic. I dir que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà la final a 4 de la Champions després de superar ahir el Brescia per 17-6.
Doncs amb aquest menú tens tota la meva atenció. T'escolto, Joan.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Arriba Línia COPE a les 3, l'inici de la tarda, amb Pilar García Muñiz, 3 i 5, amb l'última hora de Lamin, Joan Batllori i Esports COPE.